Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga. Planta Jove, amb Eugeni Agüell.
Dos minuts que passen d'un quart de 12. Seguim avançant aquest 8M, avui aquí al matí a Ràdio Estel. I ho fem amb la periodista. Teníem moltes ganes de conversar amb ella, amb la periodista cultural Eugènia Güell. Què tal?
Què tal, Mercè? Superbé. Estàs? Molt contenta de ser aquí.
Feia temps que no ens vèiem, no?
Ara sí, tinc com aquest record. Sí, pràcticament quasi un mes, potser. Sí, sí.
Gairebé un mes. Tuits de celebrar el dia de la dona treballadora.
Sí, el celebro cada dia, en realitat.
Perfecte. Vull doncs dir, molt bé,
sí. Un dia més, reivindicant drets i ja està.
De què ens vols parlar? Perquè, clar, ara volem parlar d'aquestes dones oblidades, que m'agrada molt doncs que fem aquesta revisió històrica amb tu, sobretot des d'aquesta Planta Jove, Eugènia, però demà tindrem els actors de Degoll de Gom. Mm-hmm. No sé si has vist l'obra. Doncs, bueno, de fet, és que, clar, és complicat haver-la vist, perquè la van estrenar dilluns.
Clar, és que, Mercè, a veure quina pressió, no?
L'alegria que passa.
N'he sentit a parlar, això sí.
Que, de fet, és la darrera obra de creació pròpia dels Degoll de Gom, perquè acabaran, com ja sabeu, el 2024 amb una nova versió de Maricel, però això sí que serà ja la darrera de totes, però d'aquesta nova creació doncs surt d'aquesta alegria que passa, que és un text de Santiago Rusiñol, que l'han versionat, no? Aquesta companyia, una companyia molt jove, Eugènia. Això ens ha cridat l'atenció, eh?
Sí, sí.
I llavors jo et pregunto, clar, és veritat, és fals el mite de que els joves no van al teatre?
Jo crec que és totalment fals. Jo crec que a la vegada hi ha un problema, que és el preu del teatre, que moltes vegades és molt car.
O sigui, parlàvem, sí.
Segons quins teatres, segons quines obres, et deixes 25 euros en una nit. És veritat que n'hi ha d'altres, per exemple, el TNC, jo encara que no tinc 35 anys, em surt a 14 euros l'obra, més o menys, si no recordo malament. Hi ha molts teatres que també fan descomptes, però és veritat que...
No tots? O sigui, no...
No tots. Jo hi ha teatres que el meu preu genèric és el de 25 euros, m'ha passat moltíssimes vegades, llavors, evidentment, és una inversió. El que passa que un altre et dirà, però quan sortiu de festa, us gasteu
amb el beguda o en entrar a la discoteca, no?
Sí, i no ens queixem tant. Però jo crec que és una mica un mite que els joves no van al teatre. Clarament, hi ha molt jo. Jo hi vaig moltíssim, m'encanta. De fet, aquesta setmana...
Però tu hi vas per feina o per plaer?
Per plaer.
Per plaer.
T'ho juro que hi vaig per plaer perquè és una cosa que m'agrada molt. I no és que cada vegada que vagi al teatre em miri el meu voltant i pensi, ostres, tothom té de 50 cap amunt. Al contrari, de fet, moltes vegades em sorprèn que hi ha gent jove. Evidentment, crec que té molt a veure també amb quina educació rebem. Igual que ara diuen és que els nens petits estan tot el dia amb les pantalles. Bueno, si estiguéssim tot el dia des de petits anant al teatre i fos una cosa que se'ns eduqués, segurament tindríem l'hàbit molt més acostumat. Evidentment, l'accessibilitat en tema de preu és un problema i també crec que és un problema amb com pensem sobre el teatre, no? Que moltes vegades...
Com pensem sobre el teatre?
Moltes vegades jo crec que s'associa al típic teatre clàssic.
Sí.
I crec que això és mentida,
una
també.
Una obra densa,
sí,
no?
Sí, i evidentment hi ha, clar que hi ha adaptacions de clàssics, però hi ha molts teatres petits a Barcelona, Tarantantana, Badabadoc, hi ha moltíssimes
teatre
sales.
Neu.
Teatre Neu. Que fan altres tipus d'obres de teatre, i sobretot crec el teatre té una cosa molt bona, que és que parla de temes universals, per tant, t'interessen a tu, m'interessen a mi, l'interessen a una persona de 60 anys, però crec que és veritat que si fessin obres sobre temes que són actuals, per exemple, el tema de salut mental, que és un tema que s'està abordant molt més últimament, segurament els joves potser se sentirien més...
Més cridats, més cridats, no? O més interpel·lats, no?
Sí. Sobretot, igualment, crec que és un tema de com s'arriba a aquests joves. Crec que la pantalla és un enemic del teatre.
Per tant, aïllem la pantalla, mai millor dit, eh?
Sí,
fora.
Però em refereixo, no t'ha passat mai que mires un tràiler d'una obra de teatre? I dius, com, el tràiler a mi m'endistància molt, el teatre és una cosa supervivencial.
Ai, sí.
És per estar allà, no?
Clar, i en canvi, el teatre és sensorial.
Clar, ets allà i guanya molt.
Et perds la meitat, no?, de l'art del teatre a través d'un tràiler que ens pots veure no? A través d'una pantalla.
A TikTok, o sigui, clar, llavors dius, com arribem als joves si els joves, el seu canal habitual són les pantalles i en canvi les pantalles no són gaire amigues del teatre, no? Però... Bueno, crec que és una feina a fer i sobretot crec que és un tema de preus i també de treure'ns aquesta idea. Jo crec que sí que els joves van al teatre i hi ha molta gent interessada. Evidentment, ojalà fossin molts més. Per cert, ara mateix estem en plena era de Barcelona Districte Cultural. Hi ha moltes obres de teatre gratis per anar a molts centres cívics de Barcelona. Aquest dijous jo vaig a una aquí al Casinet d'Hostafrancs. No és país per a negres, té superbona pinta. Em vaig veure una fa poc també a l'altre cicle, que també era gratis, Nua, sobre justament un trastorn de conducta alimentària, que és un tema
també molt
desgraciadament superactual.
Sí.
I tal com vaig això, que és gratuït, també d'aquí una setmana vaig a veure aquesta del lliure, que diuen que és una passada, de Tots eren fills meus.
És que nosaltres està el Francesc.
Ah.
El Francesc Marginet, que forma part de l'elenc,
doncs...
diguéssim. I, bueno, no diguéssim, no, forma part de l'elenc i anem al darrer dia.
Doncs mira.
Que han prorrogat, no? Diria.
Sí, o sigui, em penso que sí.
És que aquest és un altre tema, que n'hem de parlar un dia, de la, diguéssim, la durada de les obres de teatre.
Sí, 100% d'acord.
El teatre públic, no? Perquè dius, home, fer-ho més llarg i sobretot per la gent que sigui fora de Barcelona.
Totalment,
no?
Totalment. I una cosa sobre, perdona, última reflexió, que ara se m'ha acudit. L'any passat hi va haver-hi això del Vibe 35, que van dir entrades al teatre 10 euros més una sessió de DJ, que jo crec que pensen que per dir una sessió de DJ els joves ja anirem corrents. Però jo no vaig al teatre per la sessió de DJ, jo hi vaig perquè val 10 euros. I la realitat era que el TNC, que és un teatre que segurament la gent associa més a públic adult,
sí,
estava a petar de gent jove. Però et penses que és pel DJ? No, és perquè val 10 euros i a més l'obra era Assaig sobre la ceguesa. 3 hores d'obra de teatre d'un autor antic, no sé si era rus o no me'n recordo, però vull dir que tampoc era un tema que diguessis precisament superjove, però la gent hi va anar.
I la gent hi va anar, doncs mira, ens quedem amb aquest resultat. Al final, ara que deies tu, mira, si és veritat, hem desmitificat una mica. Demà parlarem, amb els de Goll de Gom, que estaran amb nosaltres aquí a un altre punt de vista al matí a Ràdio Cel. Parlarem d'aquesta obra, L'alegria que passa també perquè el teatre vagi a les aules. I això, de fet, és el que estan fent els de Goll de Gom, que també entre setmana fan actuacions a diversos instituts perquè el teatre arribi també a les aules i als més joves. Escolta, Eugènia, va, avui tema perquè hi ha una obvietat, com una casa, i és que les dones sempre hem fet coses, sempre. El que passa que què? No s'han explicat.
Exacte.
No en tenim consciència perquè no les hem vist, no les hem llegit, no les hem escoltat.
S'han amagat. A vegades no les han deixat fer. Jo crec que igualment, evidentment s'ha fet igual, però s'han amagat, no s'ha explicat. I una cosa graciosa és que jo anava a fer aquest programa igual. De fet, tenia el guió escrit i de cop vaig i veig que tinc la secció el dia 8 de març. I vaig pensar, mira, ara semblarà que ho hagi fet expressament. Que ja queda bé.
O sigui, que tu tenies ja.
Sí,
no,
jo anava a fer...
perquè sigui 8 de març.
No, no, jo anava a fer igual. Llavors vaig pensar, ara semblarà una oportunista. No, però...
Sí, perquè aquest debat també hi és, el fet de... Som oportunistes, no? Reivindicant
ara tothom parlant de dones. Bueno, hi ha un purple washing evident que es diu, que és això de com netejar una mica les cares de les empreses, que avui de sobte, és que són moltes dones, és que visca la dona, és que tal, i la resta de l'any ningú en parla o no se'n preocupen tant, no? Mm. Això és una cosa que cada vegada es veu més i a mi cada vegada em fa més ràbia. Per això que quan vaig veure que justament era avui, pensava, bueno, però jo com que ho hagués fet igual estic molt tranquil·la.
Escolta, i a veure, fem una mica de revisió històrica, que m'interessa sobretot escoltar-te tu, Eugènia, des de Planta Jove.
Sí, bueno, la meva reflexió venia una mica que això, que últimament és veritat que passa molt que a museus, institucions i diferents programes de tele, per exemple, s'esforcen per donar protagonisme a les dones, per explicar la seva versió i posar referents sobre la taula. I amb tot això m'he anat trobant, i de fet ara que parlàvem de teatre, Mercè, vaig anar a veure una obra que crec que va ser l'any passat, que es deia Monroe i la Mar, ¿vale? I era sobre la relació de la Marilyn Monroe amb la Hedy Lamarr. I tu diràs, qui és la Hedy Lamarr? Perquè, bueno, jo almenys no ho sabia, tu saps qui és?
Doncs em sona el nom, però no, ara tampoc et sabria dir. O sigui, qui és? A veure, si explica'm
doncs,
directament.
Doncs Hedy Lamarr era una actriu i en aquella època sobretot va destacar perquè era una actriu i a més
Ai, calla, val!
Sí, et sona?
Sí.
Sí?
Sí, té alguna cosa a veure a internet?
Sí.
Val.
Exacte, perquè...
que m'he connectat.
Ara de com ha fet el clic,
sí, no? Però explica'ns-ho.
Doncs feien aquesta obra que era sobre la relació entre aquestes dues actrius, la Marilyn Monroe i la Lamarr, i jo pensava que anava a veure una obra sobre estrictament això i em vaig trobar que vaig conèixer aquest personatge de la Hedy Lamarr, que va ser un personatge real, que a part de ser actriu era inventora i va ser una inventora super important a la seva època, estem parlant més o menys de la Segona Guerra Mundial, perquè es va inventar els salts de freqüència. que després han estat molt bàsics i molt primordials per inventar la wifi. Vull dir, va ser, podríem dir, la creadora, la precursora de la wifi. I clar, per exemple, això no s'explica, no? Jo, de fet, hi ha un meme que circula per internet que surt en Mark Zuckerberg dient jo m'he inventat el Facebook. Després surt el de Twitter i diu jo Twitter, l'Steve Jobs, i diu jo Apple, jo sóc el creador Apple. I llavors surt ella i diu jo em vaig inventar la wifi. I jo el primer cop que vaig veure aquest meme vaig pensar, aquesta tia, qui és? Vull dir, mai a la vida se'ns havia explicat que aquest descobriment va ser tan important. I més en una època com aquella, que segurament les dones, és això, no? Si ets guapa, perfecte, però...
Però si no, és que no eres visible, tal qual és així, no?
Totalment, totalment. Uh-huh. I, bueno, en aquesta línia us porto diverses dones que han anat recuperant així com per casualitat aquests mesos, que me les he anat apuntant mentre llegia el diari i veia, ai, mira aquesta dona, vull dir que més o menys està fent aquesta feina, no? N'he trobat una que és Eleanor Glynn, me l'he trobat a una exposició que hi ha al Caixa Fòrum.
També ara? Ara mateix?
Ara mateix, sí, que es diu Retrats. Bueno, es diu el 19 segle del retrat.
I 19 segle del retrat.
Sí, és una exposició que representa, que posa en valor tots els retrats que hi ha d'aquell segle, no? I una d'elles és aquesta, l'Eleanor Glynn, que va ser l'escriptora que va encunyar el concepte d'It Girl.
Home, aquest no vam parlar, plantejant jo amb tu, no?
I tant.
Aquest concepte It Girl, que ara ens expliques que volia dir això en origen, no? Perquè avui és un dia, diguéssim, aquest concepte viral, sobretot es fa servir a TikTok, no? Mm-hmm. Que descriu aquelles noies, Eugènia, que segueixen unes rutines com superestrictes, molt concretes,
exacte,
molt rutinàries,
sí,
que sempre han de fer el mateix, que volen arribar a tot, que es lleven fent pilates, molt d'hora. Però, escolta, que es pot fer pilates, òbviament, no? Però que ho facis per obligació, perquè has d'encaixar amb una rutina i sobretot per encaixar amb una imatge, això no s'ha.
Sí, exacte. It Girl és com tu dius, aquest concepte que frega l'obsessió i que, bueno, que fins a quin punt està bé, no? I que avui en dia inunda TikToks i internets. Doncs bé, aquest concepte, com a tal, va ser l'Eleanor Glynn qui el va popularitzar, perquè abans ja estava escrit en un llibre, però era només com una línia sobre ell, i llavors ella, a la seva novel·la It, va parlar-ne, i després es va fer una pel·lícula sobre aquesta novel·la que va protagonitzar la Clara Bow, i arran d'això encara es va popularitzar més. Ella definia It, o sigui, això, això és aquesta qualitat que posseixen alguns, que atrau a tots els demés amb una força magnètica. Això és una influencer.
Ostres,
sí. Una persona que atrau amb força magnètica tots els altres. Diu, amb això es guanya. Això ja és una visió extremadament antiquada, però això es guanya a tots els homes si ets una dona i a totes les dones si ets un home. Bueno, això és una visió superheteropatriarcal, no passa res, però com a tal, la definició, l'esquelet del que és una influencer estava aquí, no?
Estava basat en aquesta persona, no? Amb l'Eleanor Glynn.
Sí, en aquest concepte que ella mateixa doncs va popularitzar, no se'l va inventar, però sí que el va popularitzar. Una altra dona, que a sobre, Mercè, també es diu Eleanor, Leonor Álvarez de Toledo, del segle XVI. Aquesta me la vaig trobar un dia llegint un reportatge de La Vanguardia. No en tenia ni idea que havia existit, tinc 27 anys, en la vida ningú me n'havia parlat. I també hi ha una cosa bona que sempre s'explica la història des de la vista dels homes, no? I els homes sempre estan acompanyats per una dona en tota la història, i mai s'explica, no?, aquesta part. Doncs això és la història d'una dona que acompanyava un home, perquè va ser la dona d'un home molt important, però això és com s'ha explicat sempre, no? Però aquesta dona té el seu propi culebron. Això fa com molta gràcia, perquè hi ha, bueno, molta cotilleo per aquí.
M'agrada ella... que diguis cotilleo, per això. Els tiets, has escoltat el nom dels tiets o no?
Que sí, he escoltat, Mercè. El tinc cada dia, les 24 hores, els 7 dies de la setmana. M'encanta tot l'àlbum. Tu també?
Home, vam venir aquí el divendres, ens vam presentar el dia que va sortir l'àlbum.
És veritat, que vaig veure xarxes.
Epic solete. Escolta, explica'm més coses sobre la Leonor.
Sí, doncs aquesta dona, la Leonor Álvarez de Toledo, segle XVI, va ser una influencer en tots els sentits, perquè tenia l'admiració i el rebuig de la gent. Vull dir, tenia les dues coses, que és el que avui en dia té qualsevol
Perdona,
influencer.
Perdona, i molt... Exacte, molt de xarxes socials,
molt
no?
Molt de xarxes socials.
Sí, ella ja ho tenia.
Exacte. I en aquella època ja hi havia haters, no? Ella era una espanyola que es va casar entre els 17 i els 20 anys i va ser l'esposa del duc Cosme I de Medici, de Florència, i ella va influir molt en els costums de vida de la ciutat, però a la vegada també va ser víctima d'aïllament de tota la cort, una mica el que dèiem, aquest hate, no? D'una banda, quan ella va arribar a Florència, va anar-hi amb tot de gent espanyola, escrivents, diplomàtics, aventurers, tal, I tots plegats es reunien junts a la Capellone de l'Espanyoli, que era, bueno, era on reunien allà. Llavors, quan va tenir fills, va tenir noms espanyols, o sigui, els va posar noms espanyols, va posar en tendència una peça de roba que va batejar com a bèstia a l'espanyola.
Com a bèstia a l'espanyola?
Sí, era com una espècie de sobrevestit. Com una peça de roba que ella la va fer com més famosa en aquell moment. Clar, tot això va fer cada cop tots els italians en aquell moment
se sentissin, cap allà, no?
Sí, i a la vegada com se sentissin potser una mica amenaçats, i per això va patir aquest aïllament, ja que la cort sospitava dels seus objectius i deien que amb ella Florència s'estava convertint en una ciutat massa hispànica. Llavors la veien com una bàrbara espanyola que anava en contra de la pàtria, bueno, però perquè això també venia arran d'uns problemes que havien tingut a Florència amb els espanyols al voltant de l'any 1530, no? Però bueno, que va ser una dona que al final va tenir un paper super molt important i això, admirada per molta gent i rebutjada per molts altres en aquell moment, i jo no n'havia sentit mai a parlar.
I tu això ho dius perquè va cridar l'atenció, perquè vas llegir un article a La Vanguardia,
sí,
no?
Sí, vaig llegir aquest article a La Vanguardia i com deia, com últimament m'està passant això, que cada vegada se'n parla més i bueno, sigui llegint La Vanguardia, sigui mirant TikTok, perquè hi ha cada vegada més gent que explica històries de personatges desconeguts o parts de la història de personatges desconeguts, perquè potser coneixem tots en Salvador Dalí, però no sabem altres coses sobre ell, no? I en aquest sentit, volem parlar amb una persona.
Doncs a veure, perquè l'Eugènia Güell avui justament ens ha portat una persona que parla i ho fa molt bé, i ho fa TikTok, i que sona així.
Pues Colón no fue el primero en pisar América. A ver, los primeros que pisaron América era la gente que ya estaba allí, obviamente. Pero es que la cosa es que tampoco fue el primer europeo en hacerlo, sino que 5 siglos antes, una persona vikinga, más concretamente una mujer, llegó antes que Colón. Os presento a Freydis Eriksdóttir. ¿Nadie me va a hablar sobre Aitana? Es que Ara Costa una semana ha sacado un videoclip todo con referencias a la historia del arte. Hola, una fantasía. Hoy os voy a explicar por qué Flowers de Miley Cyrus y este retrato de Frida Kahlo son lo mismo. Para empezar, vemos a una Frida recién divorciada, al igual que Miley, y ambas están haciendo todo aquello que a sus exmaridos no les gustaba.
¿Qué, la saludem?
La saludem.
Vinga, Blanca Aguilera, ¿cómo estás? Bon dia.
Hola, bon dia.
Moltes gràcies per estar amb nosaltres aquí al matí a Ràdio Estel, avui aquí a Plata Jove amb l'Eugènia Güell. Escolta, Blanca, per què? Per què fas aquests vídeos a TikTok? Explica'ns.
És que, a veure, és una mica complicat d'explicar. És a dir, a mi sempre m'han interessat una mica els safrejos de la història i sempre, és això, sempre m'han semblat molt curiosos i la forma de comunicar-lo ha sigut d'aquesta forma, jo crec. I mira, doncs ha acabat a TikTok i ha acabat d'aquesta forma. No sé, és complicat.
De fet, bueno, és el que és natural i orgànic en aquesta època, no? Però vas començar, jo, és que he anat fins avall, o sigui, he fet una mica de stalker en plan avall, 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 i tu vas començar al març del 2020, en època Covid, per tant, supercoherent, perquè segurament et hauries d'estar avorrint a casa, corregeix-me si m'equivoco.
No, no.
I vas començar cantant. De fet, abans et deies Blanca/MP3, és que et vaig començar a seguir quan encara et deies així, i vas començar amb aquest vídeo, escoltem-te. Inject me with some kind of poison. Body shuts down and I'm left falling. Am I supposed to fight and leave my soul behind? Plant walls surrounding me, stuck in between two scenes. And every part of me. Ara, canta superbé.
Blanca.
Cop amagat.
Molt bé, tu, no?
Sí, no sé, sóc una mica cul inquieta, em sembla, de sí. Totes les coses alhora.
No, és clarament la definició, jo crec que quan t'hi llegeu el seu TikTok o el seu Insta, ho veureu, que clarament és cul inquiet, perquè llavors el que vas començar a fer va ser vídeos que jo els definiria com a gossip històric, perquè de sobte t'explica. Sí. De fet, la Hedy Lamarr, l'últim vídeo que has fet és sobre ella, no ho sé ara mateix, però justament n'has fet un sobre ella. Després també canceles personatges històrics, com per exemple expliques la vida íntima de l'antic Egipte, relaciones la Isla de les Tentaciones, o sigui el programa, amb referències artístiques. Bueno, és que ara et vaig a fer com una llista total que fa, Mercè? Té una sèrie que es diu En la cama con, i expliques la vida sexual de gent de la història. És a dir, com has agafat com moltes vessants diferents, però jo em preguntava com vas decidir començar a explicar coses referents a la història de l'àrea de les humanitats. Vull dir, jo és que t'imagino tu a classe prenent apunts i pensant, buah, aquesta tia com té un vídeo. Bueno, és que no sé ni què has estudiat, però explica'ns una mica.
A veure, vaig començar perquè... Bueno, és que, clar, si voleu, us explico el meu currículum i la meva vida.
No, clar, i és interessant, Blanca. Sí, explica'ns-ho, no? I sobretot, jo tinc una curiositat. Abans que ens expliquis, no, aquesta connexió que et preguntava l'Eugènia, sí. Quants seguidors tens, Blanca, ara mateix a TikTok?
És que ho hauria de mirar. O sigui, crec que...
Una brutalitat,
no? El que vaig mirar va ser 500.000. Que clar, va ser un número bastant fort que jo no m'esperava, perquè tot i que, com heu comentat, vaig començar al març a fer aquests vídeos de safrejos, no fa ni un any que he començat. Vaig començar el juny de l'any passat. Clar. Llavors ha sigut com un boom que no acabo d'entendre molt bé, però bueno, estic molt contenta perquè jo sobretot m'ho passo molt bé fent els vídeos.
Bueno, que potser aquesta és la clau, eh? Però abans d'explicar-nos també aquesta connexió entre referents de la història de l'àrea de les humanitats amb l'actualitat, diguéssim, portat avui dia, quin és el feedback d'aquests 500.000 seguidors? O sigui, què t'escriuen, no?
Doncs la veritat, home, sempre hi ha punts negatius, però tot i això, vull dir, la balança és totalment positiva. Sobretot és gent una mica friqui com jo, que li interessa molt els safrejos i la història. Llavors, és com que he trobat una petita comunitat de gent que pensa una mica com jo, com relacionant diferents temes alhora, que li agrada una mica, doncs això, el safreig, safardejar i coses així. Llavors, és tot molt bo, tot.
Una petita comunitat, dius, són com 500.000. Sí, no, i a part tens moltes views a cada vídeo, que això també té molt de mèrit, perquè TikTok, els followers sí, però sobretot és cada vídeo a veure...
Com funciona això? Sí, com funciona? O sigui, a TikTok, Blanca, explica'ns això.
Sí. Clar, és que jo sóc una mica un exemple una mica estrany, perquè me'n recordo una persona em va dir, per triomfar a TikTok has de fer això i això i això. I jo mirava el meu contingut i dic, és que faig tot el contrari. És a dir, se suposa que has de fer vídeos curts, ràpids, de temes una mica lleugers. Sobretot, això, vídeos curts. I jo faig vídeos de 6 minuts parlant d'història. Vull dir, és que feia tot el contrari. Amb el qual és un exemple una mica diferent al meu. No sé ben bé què ha passat, realment.
Bueno, ha passat que jo crec que ho enfoques superbé, perquè els cotillos ens agraden a tots. O sigui, fer safreig és una cosa que... I a part, com que parles de gent... O parles de gent molt coneguda i de cop dius una cosa que no s'havia dit mai o que almenys en general la gent no ho coneix, o parles d'una persona super desconeguda que és superimportant. Llavors, crec que aquests dos factors... I això, jo et volia preguntar també... Com tries la gent? O sigui, com et ve tota aquesta informació?
Aquesta idea, no? Clar. Les idees, aquesta connexió.
Doncs molts cops a vegades són gent que em pregunta, escolta, podries parlar d'aquesta persona o parlar d'aquest tema? Llavors molts cops són dels propis comentaris, tot i així jo tinc una llista molt llarga que sembla que no s'acabi mai, de temes que vull parlar, que jo que sé, he vist un documental, he vist algun article... I m'ho apunto per després poder fer un vídeo i intentar també relacionar-ho amb algú de l'actualitat, perquè jo crec que això també és important. I sobretot, jo crec que la cosa és, ara que parlàvem de les visualitzacions i això, que la primera que gaudeixo sóc jo. O sigui, jo abans penjava vídeos a YouTube que no ho veia ningú, veia la meva mare, la meva cosina i quatre persones més despistades.
Família i amics.
Però tot i així, jo seguia fent vídeos perquè era el que a mi m'agradava. Llavors després vaig passar això a TikTok i hi ha hagut la casualitat que doncs, he començat a pujar de números. Però jo crec que el secret és doncs això, gaudir. I com ho estic gaudint, doncs sempre estic doncs, o llegint o mirant documentals i d'aquests documentals doncs, trec les idees pels vídeos.
Mm-hmm. Perquè tu quants anys tens, Blanca?
23.
Uà, fortíssim.
Mira-la. No, sí. Que diguis tu que és fortíssim, sí, clar, no. Imagina't. O sigui, imagina't nosaltres, no? A Blanca, a casa què et diuen? Justament,
És que, clar, a casa hi ha una cosa curiosa, que a mi no em deixaven tenir xarxes socials públiques fins als 18 anys. Jo volia fer vídeos a YouTube i no em deixaven. Llavors, un mes després de fer 18, vaig començar a YouTube, perquè jo sóc de la generació YouTube. Llavors, ara, els meus pares estan flipant, no entenen molt bé què estan passant, perquè, a més, són dues persones que no els agrada gens parlar en públic, i a mi, en canvi, doncs, no, m'agrada molt i m'agrada molt xerrar, i no entenen molt bé què està passant, però alhora... ho entenen perquè sempre ha sigut d'aquesta forma. Sempre he estat doncs, mirant coses de història i coses així una mica friquis.
Blanca, perquè dius que tens 23 anys, Blanca Aguilera, sí. 500.000 seguidors al compte de TikTok, a què et dedic? O sigui, ara has acabat la carrera, entenc, o l'estàs acabant?
Sí. No, ja la vaig acabar.
Ja l'has acabat.
I has estudiat?
Sí, que has estudiat.
Vaig estudiar comunicació audiovisual, tot i així, mentre estava estudiant, jo anava fent cursets d'altres temes, de mitologia, psicologia, història, coses així. Llavors, història de la moda, que m'agrada molt.
Clar,
llavors,
és la
carrera és comunicació audiovisual, però tot i així m'he anat com nutrint una mica d'altres temes.
Deies que tens una llista superllarga de vídeos pendents a fer. No sé si n'hi ha algun que diguis, buah, és que aquest... O sigui, que en destaquis d'algun o perquè t'és superdifícil, t'està costant molt documentar-te, per exemple, o perquè realment trobes que és una història apassionant i l'has d'explicar ja. No sé si ens pots fer algun titular.
Què vols dir? De vídeos que
encara et quedin per fer?
Molt de fer,
sí.
O al contrari?
O que, un que et costi molt de fer, que encara tinguis pendent de fer, o algun que diguis, aquest em va encantar fer-lo, perquè, jo que sé, alguna anècdota que et trobessis pel mig.
O que el que hagi vist com més visualitzacions, sí. No? El que hagi cridat més l'atenció, diguéssim, als seus followers, als seus seguidors.
Doncs jo crec que el primer que va arribar al milió de visualitzacions va ser Cancelando a Gandhi, i després un que estava a la meva llista des del principi, però el vaig procrastinar moltíssim, però ara ja el tinc fet des de fa una setmana, o sigui, no fa res, va ser Cancelando a Dalí, perquè era un tema complicat, o sigui, la personalitat de Dalí és molt complicada d'explicar, i era com que l'anava procrastinant perquè dic que això és molta feina,
clar.
Però ara ja l'he fet.
Clar, m'imagino que és molta documentació i això passa molt a la gent que ens dediquem a fer vídeos també, que en general diuen, fes un vídeo ràpid de, no? Perquè la gent veu un vídeo de 2 minuts o en el teu cas de 6 i es pensen que tu has estat exactament 6 minuts fent aquell vídeo. Això és mentida.
Tota la feinada que hi ha al darrere, no, Blanca?
Hi ha una gran feinada.
Eugènia.
És que, i suposo que tu, a més, evidentment, t'has de documentar moltíssim. Quant estàs per fer un vídeo d'aquests?
Depèn molt, però jo crec que és entre 2 hores, si és un vídeo ràpid d'investigació, després de gravar i editar ja són doncs 4 hores més, i de documentació jo crec que he arribat a les 8 hores a vegades.
Clar, és que jornada laboral, eh?
Sí.
És que al final ja és una feina, no? A Blanca, una cosa, mira, avui que és 8M, ens agradaria també, amb aquest gossip històric, com t'ha definit l'Eugènia, que m'ha agradat molt, no?
Sí, és que és això.
Més que gossip, amb quin personatge, sobretot perquè volíem parlar d'aquestes dones oblidades per la història, no?
Sí.
Invisibilitzades. De tots els vídeos que has fet, quina dona en destacaries i que t'agradaria que avui fos més visible que mai?
Doncs justament ara acabo de fer el vídeo de Hedy Lamarr, amb el qual estic molt endinsada en la seva història, però tot i així, la primera persona que quan has fet la pregunta m'ha vingut al cap ha sigut Lili Elbe, que és una de les primeres dones que va passar per una operació de reassignació de gènere, i a més també té una història d'amor molt maca. I jo crec que el destacable de la seva història és això, és la història d'amor amb la seva parella, que finalment va acabar sent amiga, i és una història molt maca. I jo crec que representa bastant tant l'amor com la sororitat. Llavors, per això la destacaria.
Doncs, Blanca, et seguirem.
Que bonic.
Tu la segueixes ja, no?
Jo la segueixo, i ara, quan acabem això, aniré a mirar aquest vídeo que acaba de recomanar.
Blanca Aguilera, gràcies. Ha estat un plaer tenir-te avui aquí al Planta Baixa amb l'Eugènia Güell, que ens ajuda, diguéssim, a descobrir aquestes tendències entre el públic més jove. Eugènia, que vagi molt bé el dia.
Una abraçada, massa, igualment.
A gaudir-lo moltíssim.
I tant.
I nosaltres, que res, fem una petita aturada, i a la tornada, la reina de la cova, al matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.